Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui ens visita la Maria Ibars, que ens ve a presentar el primer disc, que es diu Califòrnia.
Sí.
Benvinguda.
Gràcies.
Abans d'entrar en detall amb el disc, coneixem una miqueta perquè està relacionat una mica la teva vida amb el resultat del disc, i així que et preguntaré algun detall.
I tant.
Començant, que fas molts oficis.
Sí.
Actriu, música, emprenedora, comunicadora espiritual. Què va venir primer, ser intèrpret o la música?
Primer va venir el teatre. Però he de reconèixer que la música sento que és l'element on em sento més lliure. La veritat.
Sí, que, sí. Que va venir la interpretació, però la música ja ha estat sempre allà.
Sí. Sí, sí, sí.
I entenc d'aquestes, totes aquestes facetes que tens, tenen un element en comú, no? O no?
Totes aquestes facetes el que tenen en comú és aquest batec creatiu, aquest batec d'autodescobriment, de descobriment, no? I de... I de volar, d'alguna manera, no? Tant sigui amb l'emprendedoria de l'autoescola, no? Que va ser, per exemple, com la part així empresària, de sobte, que va sortir, però va venir des d'una banda creativa, com el que és el teatre, com que és el que és la pròpia espiritualitat, que és la connexió amb aquell lloc que et permet crear, no? És el ser. I la música és com l'element on jo em sento... On el que et dic, no? Més lliure, més que tinc tot el que necessito per expressar, no? El teatre, per exemple, per mi necessitava molta més infraestructura, no? Pues els actors, el director, molta... En canvi, les cançons és... Puc estar jo sola amb la guitarra i allí ja donar pas a aquest univers intern, no? I després que la veu al cantar em permet l'experiència d'estar com fora de l'espai i del temps, no? És a dir, com en un estat meditatiu en el que simplement he de deixar-me ser. En canvi, al teatre hi havia aquesta, aquesta cosa molt interessant que era fer els personatges, no? Però clar, això ja involucrava com un ficar-te d'una altra manera. En canvi, les cançons és la llibertat de ser. Així és el que...
I actualment, al teatre, què era?
Ara res. Ara un passat... que jo penso que el que no sé què passarà, perquè clar, un no sap a la vida, jo amb aquestes alçades no sé, no? Però sí que, per exemple, si escoltes el disc, hi ha parts que les he de parlar, per exemple, no? Jo, per exemple, si penso en propostes creatives, hi ha un moment que em venen ganes de dir, més que de cantar, no? O sigui, com de barrejar d'alguna manera el teatre, no? Però però és
però
música.
El cantar interpretes, o sigui, d'alguna forma hi és.
Sí, sí.
I la part emprenedora que has esmentat de l'autoescola, que l'estàs format, no?, la part emprenedora, o queda alguna cosa? O...
No, la part emprenedora també va sorgir d'una manera també com a molt inspirada i des de la creativitat. Jo m'estava traient el carnet de conduir, anava a una autoescola i de sobte vaig pensar, uau, és que se m'acuden mil idees, no?, de com doncs estudiar, no?, tot el que és el treball del carnet de conduir. I aleshores, parlant amb un amic, vam generar el concepte de jo i vull, no?, que és aquesta autoescola que anàvem amb iPad, van amb iPads, i que tot un concepte, no?, i jo d'alguna manera vaig aportar la part creativa. El que passa és que vaig tenir una experiència espiritual el 2012, de sobte, i això va suposar, pues, una ruptura amb tot aquell passat, tant sigui l'autoescola com el teatre, que en aquell moment teníem una companyia i una productora, i és el que em va portar a una recerca espiritual, a un camí interior, on la música va ser l'element artístic que em va poder acompanyar en aquest peregrinatge, i que jo, quan composava les cançons, no pensava que acabaria sent un disc, no? La primera cançó va sortir, que ni tan sols sé com va sortir, no? I finalment vaig veure que hi havia unes cançons, que hi havia com un disc a compartir, i estic emocionada perquè... Mira, m'emocionaré tot. Perquè el que estava en un lloc molt, molt íntim, veig que està tenint, s'està compartint i està ben-hi rebuda, saps, de mitjans o de gent, i no m'ho esperava, no? I això és un regal que estic molt agraïda.
Parlarem en detall del disc, però ara, ja que ho has fet, aquesta experiència, com va ser? Si es pot explicar,
Sí, l'he explicat moltes vegades. Va ser de forma espontània, en un jardí, que de sobte vaig començar a veure una substància daurada que estava en tot, en els arbres, en els objectes que hi havia, dins del meu cos. L'experiència que jo sentia era una experiència d'una pau inefable. Aquesta substància daurada era l'experiència de Déu, era la certesa de que som eterns, que som immortals, que som la bondat, que som el Buda intern, que som el Crist intern, bueno, totes aquestes coses que en aquell moment no tenia cap tipus de referent espiritual. Perquè va ser de sobte, jo no havia pres cap substància, estava a casa dels meus pares, era un dinar, i bueno, l'experiència és molt més llarga, no? I té molts matisos, no? Però va ser el que diríem una experiència d'il·luminació espontània, no? Com la del Buda, com la de tantos altres, no? Per tant, és algo que és patrimoni de la humanitat. El que passa que saps que de vegades podem pensar tens que tenir el training del Buda per tenir una experiència d'il·luminació. No, és la nostra essència, no? Hi ha moltes, no sóc l'única que li ha passat, no? Hi ha moltes persones, els hi passa. El que passa que fa 12 anys estàvem en un moment on el que començava a parlar-se era de l'autoajuda, del coaching, de l'autoajuda. De l'espiritualitat encara estava en vers. Ara ja, que era quan començava el WhatsApp.
Sí, sí.
Si no, es trasladamos. I en canvi ara, no sé, ara hi ha moltes referències a nivell musical, també hi ha molta gent que, no sé, pues, plantes sagrades, o sigui, hi ha hagut una obertura de l'espiritualitat, i jo penso que jo sóc una de tantes d'aquella primera olejada d'experiències, i que, clar, aquestes experiències suposen una sanació profunda, perquè entra molta llum d'alguna manera a la consciència, però el que hi ha a l'inconscient són coses a sanar, difícils, ja siguin traumes, ja siguin coses de familiars, culturals, el que sigui, no? I és un peregrinatge. I això, i aleshores, doncs el disc, d'alguna manera, és aquest recorregut i les conquestes d'aquest camí.
Jo també em considero una mica bastant espiritual, però jo tinc un bagatge, diguem-ne, catòlic cristià,
sí?
Llavors jo veig perills en aquestes coses.
Sí.
El perill, per exemple, del dogmatisme, per una banda, i l'altra, de com que ja he patit això, diguem-ne, ho negui i digui, eps, no m'ho crec, saps? Com es pot treballar això?
Mira, penso que jo, per mi, ho has dit has dit la clau, que per mi és la clau, que és un sempre s'ha de dirigir al mestre intern, la brújula interior d'un. No fica mai el poder a ningú extern, i menys amb un tema d'espiritualitat o amb un tema on les emocions estan al mig, perquè la persona pot estar en un moment vulnerable, de sanació o del que sigui, i si fica el seu poder o la seva autoritat amb alguna persona externa, aquí és on poden començar tots els perills, des del dogmatisme i tot això, no? Aleshores, del que es tracta és de fer un camí d'empoderament. I aquí ningú té la fórmula de ningú, no? I és aquest respecte. I, evidentment, amb l'espiritualitat, com amb tantes altres coses, hi haurà una manera de fer-ho des de la consciència, i hi haurà una manera de fer-ho des de l'ego, no? O des de... I aquí, jo sempre, quan parlo d'espiritualitat, parlo de l'adult espiritual, que hem de ser adults espirituals, que hem de ser autorreferents per nosaltres mateixos, i que l'espiritualitat, al final, m'és igual del color que sigui, no? I lo extravagant que pugui ser, però ens ha de portar a ser millor persones.
Bueno, jo entenc que l'espiritual és una cosa que científicament encara no s'ha comprovat, però un dia es comprovarà científicament, i llavors ja deixarà de ser espiritual. Serà, és com les coses que s'han anat descobrint des d'abans de la ciència d'ara.
O sigui,
tu vas amb un mòbil al cicle de la mitjana i diràs, hòstia, això és màgia. Però no, jo crec que va per aquí la cosa, i és demostrable totalment lògica.
Sí, i a més, i amb aquesta revolució que hi ha amb la quàntica i tot això, hi ha moltes coses de la ciència antiga que han caducat, que ja no se sostenen ni són paradigma antic, no? Que és precisament el que va començar a passar fa 12 anys, que és quan hi va haver l'experiència que vaig tenir i tot el procés.
Una mica diuen que el quàntum és l'amor o la força de Star Wars, una mica d'això que tu dius que tot és un i sí. tot és una mica tot,
sí.
no?
Sí, però mira, parles de Star Wars, no? I a més portes la samarreta, sí. I això, no? És com, a mi em sembla fascinant això, que és com l'amor, l'esperit, el ser, pren les formes, els símbols, creativament, tots els que vulguis, per poder connectar amb la sensibilitat de cada ésser i pugui obrir el més veritable, no? I en aquest sentit, la creativitat i l'art i inclús l'espiritualitat de tots els colors em sembla fascinant.
Amb això també tu parles de la bellesa, no? A tot arreu. Com s'ho fan les persones que no saben veure la bellesa? O que la volien veure? Quin seria el consell que els donaries? Perquè això dels colors és bellesa, és veure fins i tot en les coses negatives, veure que hi ha bellesa.
Quin consell li donaria a la gent que ho veu?
Que ho vol, tot, però no ho veu. No?
Doncs diria, jo m'ho digués a mi, no? Em diria dues coses. Una, que l'única manera de sortir de ese laberinto és la rendició a que sé que hi ha algo que m'està fent mal, que ves a saber des d'on, i la rendició a
acceptar-ho.
Acceptar que hi ha unes emocions, un dolor, i que perquè es transformi l'he de respirar. He de permetre que m'habiti perquè surti, no? Perquè es transformi. I a partir d'aquí, jo diria, demana ajuda, no? I aquella ajuda ja prendrà les formes que siguin les adients per tu i ressonin amb tu, no? I l'altra cosa és que hi ha una addicció. Després hi ha una cosa física, que és que portem tants anys, o quan hem estat en aquell punt, tants anys amb una mentalitat que li envia al cos una sèrie de missatges, el cos genera una química que va al cervell i hi ha un cercle viciós. I és com una addicció a la nicotina. Aleshores, hi ha una addicció al cos ja, al patiment, a veure-ho negatiu. I aleshores aquí, doncs el mateix que faríem amb... És a dir, veure-ho com una addicció.
Sí, sí, totalment d'acord amb tu. I tu dius que després de l'experiència, o sigui, tu vas veure una Maria diferent, no? Hi havia el concepte Maria terrenal i després una altra Maria...
Sí, amb aquella experiència hi va haver un moment de dissolució de l'ego, no? Què
sí,
es diu?
Sí.
És a dir, va haver un moment on jo vaig deixar de sentir-me que era Maria Ibarz, no? És una cosa que, per exemple, expliquen molt la gent que utilitza substàncies, no? Com, per exemple, el bufalvarius, no? Que deixes de... Entens que Maria Ibarz és un concepte, no? I que el que som és l'essència que hi ha darrere, no? I allí vaig poder tocar això, no? El que hi ha darrere del personatge, no? D'aquesta personalitat amb data de caducitat, no? I que jo sóc realment allò i sempre ho seré, no? I ho som tots. I que allò és pura bellesa, pura bondat, és aquest Crist intern, aquest Buda intern, que és alegria. És a dir, si alguna cosa vaig treure de l'experiència, és la teva essència, és la joia, és l'alegria. Per tant, una espiritualitat, tot i que, o un camí espiritual, tot i que hi pugui haver moments de noche oscura de l'alma o de sanació, no?, ens ha de portar cap a la joia, cap a l'alegria. Si no, no té sentit. Ens ha de portar cap aquí.
I la batalla amb l'ego com va? Perquè és que és complicada, no? O...
Pues jo t'he de dir que bastant bé. Sí, sí. Sí, perquè s'ha de dir també. Quan les coses funcionen, s'han de dir. La batalla amb l'ego, és a dir, el camí amb l'ego ha estat un camí de sanació. En el meu cas, la espiritualitat no dual, que és la que parla de la il·luminació, la que parla del món dels fenòmens, és la que va poder posar paraules a lo que jo havia viscut, i aquí hi ha hagut molta pau, però la batalla amb l'ego, jo diria, ara en aquest punt, que l'he aconseguit com abraçar i dissoldre el màxim possible a través de... sincerament, t'ho dic perquè això és bastant recent, abraçar els traumes de la infància a través de, en el meu cas, de l'ayahuasca, que no m'ho esperava. Jo era una cosa que deia, jo no vull fer l'ayahuasca, no, substàncies no, però hi va haver fa recentment algo que em deia, i deia, bueno, si és la meva guia interna, que estigui clar, que vingui el lloc, que jo tingui confiança, que ho vegi. I va aparèixer, i ho porta un psicòleg i tal, bueno, va ser un lloc que em va, i vaig al·lucinar. De fet, em va coincidir que vaig fer la ayahuasca i després ja hi va haver data per fer el concert, és a dir, tot el disc va sorgir, uh-huh. I me n'adono que hi havia, perquè aquest disc ha tardat molts anys, que hi havia una sèrie de vivències a la infantesa i tal, que havien retingut l'expressió més genuïna. I la ayahuasca, he de dir, en el meu cas, que no és una cosa que jo aconselli a ningú, no? És a dir, cadascú ha de fer el seu camí, no? Uh-huh. En el meu cas, em va regalar poder veure aquella barca que era més incòmoda, però poder-la soltar. I ha estat un renaixement intern molt gran per mi, això. I sento un sí, el sí a la vida, el sí a la vida, no?
Ho has comentat que fa anys, perquè el 2020 ja el tenies 12 cançons, no? I fins ara no han sortit 7. D'aquestes 7 són d'aquelles 12 o són coses
sí. No, són d'aquelles. De fet, a vegades penso, no sé si faré California volumen 2 d'aquí un temps, no? Perquè hi han cançons... perquè el disc de California, totes les cançons tenen un imaginari del Summer of Love del 69, sí, sí. Saps? Uh-huh. I hi ha cançons que s'han quedat allà, que encara no, que hi ha una, per exemple, que és The Cult of the Golden Rose, no? I és tota una escena, no? Que jo vaig al Golden Gate Park, no? I però s'han quedat allà perquè, bueno, vam sentir...
Al concert faràs dues més, no?
Sí, en faré 9. Perquè amb el productor i amb la catenària vam sentir que 7 cançons estava bé perquè la gent pogués anar-les digerint. Que també penso que és veritat, perquè és que ja ara consumim la música d'una manera i clar, cada cançó és un fill, cada cançó és una història, i és com, no, prefereixo aquestes 7 i poder-les expressar, poder-les compartir, la història ja, no? I després ja faré una altra cosa, no?
I com compons? Et ve? Jo, per exemple, les idees creatives et venen amb somnis, i sé que et ve d'alguna banda, perquè no els he sacudit pas. Tu com et ve? Lletra primer, música després... Al revés, tota la vegada.
Sí. Començo amb la guitarra, trobant alguns acords que alguna ronda d'acords que m'agradi, no? I aleshores començo a jugar amb la veu, no? I sentir que és el que es dibuixa, i aleshores quan d'alguna manera toques el que hi ha dins de la pedra, no? Com el que diuen de l'escultor, no? Que sé que dins hi ha una figura, uh-huh. I no es tracta el que s'obre, doncs d'alguna manera així, no? I allí és quan veig, aquesta és la cançó, això és el que hi ha dins meu que vol sortir, no?
I les lletres són en anglès, sí. Entenc perquè la teva referència és la d'infància, però quines són aquestes influències?
Bueno, jo penso que la veritat és que la música dels 70, dels 60, aquesta sonoritat, a mi sempre m'ha captivat. Aquesta estètica també, no? Després també quan vaig anar a Califòrnia i vaig anar a San Francisco, que és un lloc que bueno, hi ha una història d'amor, no? I a mi m'ha sanat i vaig entendre també per què. Perquè és que el Summer of Love del 69, allí va haver una apertura de consciència molt gran, no? D'una manera extravagant, si tu vols, no? Però, clar, amb aquella convocatòria des de los hippies, el verano del 69, sí. Que van començar a donar LSD a tothom, no? Substàncies que ara es comencen a veure d'una altra manera, no? Clar, allà la gent tenia experiències d'unitat. Clar que, a veure, hi havia una cara bé, no? Sí. Perquè, clar, hi havia una cara bé. De fet, van passar moltes coses amb aquell estiu. Fins al punt que hi ha una anècdota molt interessant, que és que els hippies de San Francisco van ser els que van convocar el Summer of Love, no? Aquell festival, diguéssim, no? Aquella trobada, no era ni tan sols un festival, era una cosa com a molt més casual, no? I quan van veure que se desmarxava la cosa i que... perquè ells tenien uns principis. El que van fer és que quan es va acabar tota la bogeria, van fer, perquè feien teatre, els hippies que van convocar això, van fer un acte com psicomàgico a lo Jodorowsky, que va ser la muerte del hippie. I van agafar un ataúd i el van passejar per tot San Francisco i vetllant un hippie que s'havia mort com a concepte del palo. Això que hem viscut no és la nostra filosofia, i això és la muerte del hippie. Tal. I de fet diuen que hi ha molts que van creuar el Golden Gate, el pont, i es van situar a altres zones d'allà per viure més el que era la filosofia més pura que d'aquest moviment, que al final era algo connectat amb la natura i tal, no? Que passa que allà, clar, pues todo se puede desmarchar mucho, i és el que va passar, no?
Tu dius que vas a San Francisco, vas trobar allà això, jo ho he vist a Nova York, creus que hi ha un lloc que és el nostre lloc, que no és on hem nascut?
Jo, la veritat és que per mi sí, i entenc que per tu també, i no sé si per tothom, però els que tenim la sort de que hi ha un lloc que és com que et retrobes amb la teva ànima d'una manera... és una sort molt gran, molt gran. És un regal molt gran, molt gran. De fet, la cançó Califòrnia és una cançó d'amor a Califòrnia. I al final diu la lletra: "And isn't it crazy how a place can blow my mind? Isn't it crazy?" Bueno, és com pot ser, no?, que un lloc em trasbalsi així, no? I és una sort que ens passi això. I jo penso que són llocs, no?, on igual el nostre esperit, la nostra ànima...
Hi ha l'energia que connecta allà.
Sí, amb la cosa més veritable, més lliure de nosaltres.
Sí, sí, totalment. Bueno, les lletres són en anglès, les xarxes parles en castellà, no?,
sí,
majoritàriament.
Sí, sí.
Que els catalanoparlants carents d'esperit, d'espiritualisme, com acudeixen a això? Perquè hi ha gent que necessitarien això. Com ho veus? Qui penses? És un tema d'idioma?
El tema et refereix
a explicar aquestes coses, la teva oratòria espiritual, sí, en català.
Clar, a mi el que m'ha passat és que quan m'ha passat tot això, aquesta experiència, i la gent que em va començar a ajudar va ser a través de YouTube, i eren speakers en espanyol. Per exemple, un d'ells, el primer que jo vaig sentir en aquells temps, no?, era l'Emilio Carrillo, amb el discurs d'aquells moments, que era un discurs molt bonic, que parlava que era com una metamorfosi. Bueno, I clar, era en castellà. Aleshores, hi va haver tota una part d'aquesta part espiritual que entre Sud-amèrica estava molt en castellano. Aleshores, clar, pues castellano. I després va venir un curs de milagros, que és un camí que va ressonar molt amb mi, i de fet està a la meva vida, i clar, està en castellà. I aleshores, com que jo moltes vegades parlo del curs, hablo en castellano. Entonces, al final, hablo en castellano, no? Però sí que ara, aquests dies que estem fent pues els mitjans de comunicació del disc i tal, i que és en català, no? Uau!
Tens 11 milions de persones a convèncer.
Sí, uau! Però és que és com... Me sento com si hagués estat en una cova, saps?, amb tot el procés, i ara surto i dic: ala, que fuerte! Si jo anava a la ràdio quan lo del teatre i tal, i mira, saps? I això, no? I bueno, no sé, i m'està encantant parlar en català. I mira, per la gent en català, l'únic que puc dir així com curiós és que, bueno, d'entrada que jo penso en català. Això que és,
per això t'ho preguntava.
Sí, jo penso en català. I que em costa molt escoltar música en català perquè em fico a plorar. O sea, me toca en... Me costa molt, i mira que hi ha unes propostes en català espectaculars, com mai. I que tinc ganes de cantar alguna cançó en català. Sé que no sento que faria un disc en català, però cantar alguna cançó en català sí que en algun moment sento que va ser una experiència molt bonica.
Jo crec que sí.
Sí.
Explica'ns abans d'entrar en detall amb les cançons, perquè tinc una pregunta per cada una, quasi, menys la de Califòrnia, que ja m'has avançat. Què és el Runa Dagger? que surt en el...
Sí, pues la runa d'Agaf, jo estava buscant un símbol, no?, per el disc. La runa d'Agaf és una runa vikinga, cosa que ja m'agradava, no?, perquè és com, és que per atravessar esto i per comunicar això i per, des del lloc on jo ho vull expressar, que és des de la llibertat, no?, has de ser un vikingo. Has de ser un vikingo. A més, un dels elements de la meva vida que ha permès com que s'obri és una cosa molt vikinga, que és ficar-se amb gel. No sé si coneixes la tècnica del Wim Hof,
sí,
però a mi em va canviar la vida. I vaja, jo hago inversiones amb gel a casa meva, bueno, quasi cada dia. No, te despierta el guerrero. I la runa d'Agaf és una runa que parla de tota la travessia per la part fosca, d'alguna manera, fins que arribés a la il·luminació, no? I aquest viatge, tot i que jo vaig tenir l'experiència mística preciosa, després hi va haver la davallada als inferns. I aquí va haver, pues, un ingrés a l'hospital, sortir del paradigma d'allà, perquè jo sentia que no era el lloc, i clar, quedar-me sense referents, ni familiars, i tenir que trobar el meu referent des de la intuïció i l'instint, perquè en aquella època, fa 12 anys, parlàvem d'autoajuda, però no d'espiritualitat. I aquí va venir la ruptura, d'aquí ve la cançó Horse, no? I la runa d'Agaf és quan s'ha fet aquest viatge, de fet, si et fixes, sembla com les ales d'una mariposa, no? Que és aquesta metamorfosi, i és una runa que m'encanta perquè és l'única runa que no es pot llegir a invertida, no? O sigui, el tarot, com les runes, uh-huh, es pot llegir del dret, uh-huh, i invertida és com el significat amb negatiu,
sí,
no? Sí, que toca molt la moral, no? Quan està invertida, jo, no, és com no mola. Pues la runa d'Agaf és l'única que no té invertit. Sempre és en positiu, sempre és en positiu. I aquest viatge... jo penso que la maestria que se'ns convida a la vida és que hi hagi tal maestria de pensament, d'interpretació, de com veus les coses, des d'on et connectes, d'una alquímia que sempre és en positiu, sempre és en sí, sempre és en llum, no? Per mi, sí.
Vale, ara entrarem en detall al disc, però abans escoltarem un tema que a mi m'ha ressonat molt, que és el tema Star, i després continuarem parlant.
Has escoltat Start?
Sí, ho he escoltat tot.
Tu has escoltat el disc?
Sí.
Jo pensava que només havíeu escoltat
no,
el single.
No, jo l'he escoltat tot, l'he escoltat tot.
Que
doncs escoltem i ara continuem.
Start, you're the beat, but the pulse of life is beating you one more time. Start, breathe this breeze, draw your smile on a blank page and feel inspired. Go, take some clothes, pick that blue book and take a ride away. It's not hard, start a car and surrender to the gentle universe. You melted your pain your fire tears. I'm really sorry, there's nothing left to tear, my dear. So start, where we going now? Start, baby, where we going now? Learn how love is claiming from the inside out. No, nothing is more than this instant here and now. You bite your faith with all beliefs, but even your heart and the Beatles cup have broken into pieces. So start, where we going now? Start, baby, where we going now?
parlem dels temes. Comencem pel primer, que no és Start, sinó Horse,
sí.
I que explica el que estaves explicant fa una estona dels descens i dels inferns, diguem-ne, del foscor.
Sí. Sí.
I després, jo posant un símil, ja que parles de cavall, Horse, és com caure el cavall de Sant Pau, o sigui, plantar punt i tenir la il·luminació, no. O és al revés?
No. No, no, no. No. En aquest cas, Horse, el cavall, no? Aquest cavall representa com una força interna, no? Que tenim, que és molt, molt pura, no? Que és molt pura, que creu en nosaltres, que és la nostra dignitat, que té la capacitat de fer el cop de puny sobre la taula i dir no, això no és just. I a l'hora de donar-te tota la força i a l'hora també a vegades com a passar-se, no sé si de dir passar-se, no? Però hi ha un moment que diu horse, drive your voices, no? És com, tranquil, no? No? I és una força que sento que tenim tots i que per mi va ser la força que em va ajudar a sortir d'aquell engranatge que d'alguna manera podria ser una tela d'aranya, no? El paradigma psiquiàtric que no podia concebir aquestes experiències, no? Perquè allà, si no... Clar, si estem parlant de que l'espiritualitat no és un barem, havia un techo de cristal. Entonces, no es podia resoldre la meva experiència allà. Aleshores, la proposta era... bueno, mai em van poder donar un diagnòstic, però clar, al final, els exàmens que fas, que és un qüestionari... clar, a veure, si tu estàs una mica en context, dius, home, això és simbòlic, jo puc dir que sí, però sé que m'ho està preguntant un psiquiatre, millor que digui que no, no? Te consideres un àngel enviado? Bueno, pues va ser una experiència de que som això, de que tots som això, de que tots tenim un tipus d'essència així. Què passa? Que si jo dic sí des de la veritat, en aquell moment que una persona es pot sentir fràgil perquè ha tingut una apertura de consciència, clar, l'altre que no entén dirà esquizofrènia, pues, medicació, anul·lació d'aquella persona, no? Aleshores, clar, jo el qüestionari pues, responia amb context, no? I entonces, és que no sabemos exactament què tienes.
No? Bueno, jo personalment que he estudiat una mica de psicologia,
sí.
Que està antiquada,
sí.
I sobretot en termes com que afecten molta gent, que les persones altament sensibles no estan considerades dintre la psicologia com un cas normal, mm. I és el que dius tu. Tu arribes com altament sensible, no saps gestionar aquesta sensibilitat i et trobes que et diuen, bueno, doncs pastilleta, te l'anul·lo i ja està. I no és això. És donar eines per poder gestionar això. Clar. Encara que sigui des de la part científica, no espiritual, saps?
No, no, total. No, si la gent investigués la història de la psiquiatria i tal, es fiquen les mans al cap. A més, hi ha psiquiatres que diuen és que, a veure, estem amb... és a dir, com... en plan primitivo. O sigui, han evolucionat altres coses en la medicina i tal, i anys luz, i la psiquiatria estem fent el mateix que feien a l'època. I en realitat hi ha una revolució psiquiàtrica molt gran on la mare terra està donant pura medicina, perquè jo l'experiència que vaig tenir d'ayahuasca, que jo no és que estigui recomanant que la gent faci això, jo el que recomano és que la gent...
Tinc una amiga a República Dominicana que m'està insistint que ho faci allà.
Sí, pues jo no sé això si és una...
Jo no m'atreveixo. No.
Però perquè un ho ha de sentir dins, perquè l'ayahuasca és una experiència de purga, perquè és una purga, és una detoxificació del cortisol d'experiències passades. Entonces, una ha d'anar oberta allí a vomitar, yeah. A que sigui incòmode, yeah. El que passa que, clar, és una neteja, no? I bueno, hi ha moltes coses que estan investigades de la ayahuasca, què passa con la amígdala, què passa con el cerebro, com reprocessa el trauma, com... Bueno, és impressionant, no? I, bueno, pues això que dius, pues la psiquiatria, hi ha una revolució i cada cop s'anirà veient més perquè aquest paradigma no ens serveix. Perquè si jo hagués estat... Ara me voy a poner un poquito viquina. Perquè si jo hagués estat allà con esas batas, des de la bata blanca i creient-me això, jo m'hagués anul·lat com a individu, com a persona. Jo no hagués pogut confiar en mi mateixa. les medicines haguessin suprimit la meva capacitat d'emocionar-me. És horrible.
Però saps quanta gent està així?
Sí.
I quanta gent morirà així? Que això és el que més em... Dius, passes per la vida sense poder despertar perquè és tan anul·lat.
Sí. Per això aquesta conversa amb un micro de color blau, preciós, que estigui, que hi hagi moltes converses com aquesta. A mi la meva psiquiatra d'aquell moment em deia, Maria, no vagis per la teva banda. Em va crear tota la inseguretat i tota la por que ella, des de la seva visió, no? Ella intentava cuidar, però clar, és com, jo entenc, però una mica d'humilitat, és a dir, comenceu a veure els resultats, no? I bueno, pues, doncs això.
Sí, sí.
Doncs,
i després de Horst ve l'Start, que, sí, que hem escoltat.
Sí, i de fet, Horst i Start, per mi, els dos singles que han sortit són com a més digeribles, totes són digeribles, no? Però que són com a més fàcils, no? Com tancat, pam, no? Però en realitat, per mi, de tot el disc, les dues cançons que és del que jo sento, que és el que em sento més orgullosa, és Horse and Start, perquè en realitat és una cançó.
Sí, sí.
Que passa que
és la continuació una a l'altra.
Sí.
L'ordre és aquest, Horse and Start.
Sí, però de fet, Horse and Start és com si fos un track. De fet, sempre va ser un track. Uh-huh. El que passa és que com que durava no sé quant, el Edu em va dir, el productor em va dir, mira, fem dos i que la gent quan ho escolti a Spotify seguit, l'escoltarà seguida, però si tu fiques un track que duri, no sé, 8 minuts com a cançó, a aquestes alçades és difícil, no? Però, no, i Horse és això, perquè és aquesta davallada, no? aquest exili, no? De pèrdua de referència, d'agafar-te el teu cavall, aquesta força interna, i de sortir d'allà d'aquell paradigma. I aleshores, després d'aquest viatge, hi ha un interludi que és com si d'alguna manera veus aquest paisatge, no? com que surten d'allà i ja estan com en un altre espai, i allí comença a sonar aquesta cosa més espiritual, o que a mi m'evoca el Summer of Love, no? Aquesta cosa, no? Comencen a sentir-se ja instruments. I allí es diu, no? Golden light filters through everywhere, no? O sea, ja parla de l'experiència mística que vaig tenir, com d'alguna manera el missatge que es donava allí, no? You've seen the end, but the journey is not done yet, no? Has vist el final, però el viatge todavía no s'ha concluït, això sí, no?
Okay.
I després d'aquest interludi, pam, ve Start, no? Que és la cançó, con el bajo pelado, i la veu, no? I va, és una gozada. I a Start, si et fixes, si algú es fixa, hi ha molts guinyitos als Beatles, perquè com que a mi m'agraden molt, i era, pues bueno, hi ha guinyitos por ahí.
Passa'm el deure, agradar també a mi, als Beatles també. Vale, després de Horse and Star està White Eagle, que és molt americà, no, això?
Sí.
És més per la banda de Xaman, no? Entenc, del tema de l'esperit, no?
Sí, sí. Oh. Jo no sóc molt xamànica, o sigui, no sóc... però...
No, White Eagle, i després està la Urama, que també...
Urama. No. Sí, són... Sí. Urama és una paraula com d'un idioma de abans que Egipte fos Egipte. Això és la persona que parla aquest idioma ho diu així, ja et diré. Però White Eagle és... mira, si et fixes, el disc són 7 temes, i els que estiguin una mica amb el tema espiritual, al final va sortir l'ordre sol, perquè és el camí sol, i és com si fos el recorregut pels chakras, perquè el primer chakra és Horse, que és el primer chakra, que és el de l'arrel, i va ser una pèrdua d'arrel i el trobar la teva arrel, no? El segon és Start, que seria com el segon chakra, que seria el gozo, el disfrute, el començar, el viure, no? I la cançó parla d'això. El tercer és White Eagle, que seria el plexo solar, el poder personal, i White Eagle és un manifest de aquí estoy yo, perquè si te siento espíritu i vaya amb tu, no? I White Eagle era com la manera que jo podia d'alguna manera parlar de Déu sense que, bueno, que fos una mica més subtil, no? I White Eagle és Aguila Blanca, que pels natius americans és el gran espíritu, no?
Llavors, continuant ja amb els chakras, Califòrnia, sí, ja hem parlat.
Exacte, i Califòrnia és el cor, que és aquest espai que diem que és aquest indret que t'obre el cor, no? I allí hi ha una història d'amor amb, amb aquest lloc. I després ve Atlast, que per mi seria el xacte de la veu, no? Que és que per fi puc expressar, per fi puc dir, per fi puc cantar això, no?
I tu, però també expressa el poder del ara, no? El tast.
Sí.
I com es, aquí la pregunta, com es pot viure amb el poder de l'ara quan, per exemple, d'aquí 15 dies has de pagar impostos a Hacienda, per exemple?
Pues perquè com que és dintre de 15 dies, ara no els he de pagar. Ja no, ja no en deia, no? Doncs treballant, no? Tenint una ment inquieta que vulgui conèixer, no? Sobre el funcionament de com és la ment, com tant la ment com diríem l'ego, no? Però té aquesta tendència de sequestrar-nos, no? D'este instant i tenir-nos rumiants. Però això fa que perdem l'energia per estar aquí i ara. I aquí i ara és quan podríem veure totes les possibilitats, oportunitats que podrien haver-hi també per solucionar lo de Hacienda, no? Que sigui. I per viure, no? I és un entendre que estem com a condicionats i molt entrenats des de sempre i que suposa un desentrenament. I ara mateix hi ha pues, 50.000 vies, no? Per reenfocar. I és el gimnàs. És que és pràctica i...
Pràctica. Vale, i després d'Atlas ve la Urama.
Sí, Urama, que seria el sexto chakra, no? Que és la visió, no? La visió, la missió. De fet, si t'hi fixes... Perquè ara, bueno...
Té un final molt fort amb el violí.
Sí. Sí. I si us fixeu a l'interludi de Horse, sí, que diu "You've seen the end, but the journey is not done yet", diu, al final diu "Come on, girl", diu "Venga, chica, or I must call", diu. És com dient, vas viure aquesta experiència mística, molt bé, però el viatge no s'ha acabat, hi ha una crida a Urama. Com una visió, no? D'alguna manera. I llavors, quan ve Urama, d'alguna manera s'explica perquè d'alguna manera estem aquí o me seguí quedando aquí o lo que sea, no? I Urama és la paraula Urama en un idioma molt, molt, molt antic vol dir jo sóc la llum o jo sóc la gran llum, depèn com es pronuncia. I va néixer d'un event on hi havia moltes persones que meditaven doncs, per la humanitat i tot això, no? I va ser una experiència molt bonica d'unitat on la gent estava des del cor i es podia experimentar, doncs, bueno, qui sap, no? També aquests aromes del Summer of, del 69, no? Uh-huh. Aquest batec d'unitat. Uh-huh. I tota la lletra és una lletra molt senzilla, però és aquesta unió entre els humans i la Terra, no?
I Bisong és to be not to be.
Sí, exacte. Perquè aquest és el propòsit de la vida. Que seria el séptimo chakra, no? Be song, sé canción, sé tu canción.
Sí, sé és una cançó.
Sí, és com si
tots... Hi ha moltes cançons que no són. O sigui, hi ha moltes lletres de moltes cançons que defensen el no sé.
Que defensen el no sé?
Sí.
Perquè, no t'entenc.
Perquè fan apologia de coses de materialistes o, de, uh-huh. o, com dius tu, amors especials o...
Sí.
I això sí. No sé.
Sí, sí, sí. Pues sí, pues aquesta pues és per ser, no? I ser bisong, no? O sigui, és com, mira, amb astrologia, si a algú li interessa, no? És com que la carta natal és com si fos una partitura. I és com si tots tenim una cançó, una sinfonia, no? Tots tenim una sinfonia.
Sí.
I, per exemple, en astrologia, si hi ha pues, quadratures o tal, és com, jo des de la meva visió, és com, no hi ha res que estigui fora de lloc, tot està bé. Però si tu saps com se toca el teu instrument, hi ha una cançó, una sonoritat, un perfum que és teu i és el que estàs destinat a fer florir aquí, no? A la vida. I és el teu destí, i és el meu destí, no? Entonces, be song, sigues la teva cançó. I allí sí que... És una lletra també molt senzilla, però bueno, molt directa, i hi ha una al·lusió que a mi me va fer molta gràcia poder-ho ficar, que és el To Be or Not To Be de William de Shakespeare.
Sí, perquè tens algun he vist algun vídeo que parlaves de Shakespeare i coses així.
Sí. No? Bueno, clar, pel passat d'actriu, no? El fet de poder posar a la cançó To be or not to be, be love and let it be, també el let it be, jo de los Beatles, ahí, claro, be love and let it be. I hi ha un moment que no sé si te'n vas adonar a Start, que al final faig, canto una mica una cançó que no és molt coneguda dels Beatles, que és The Word.
Sí.
Say the word and you'll be free. Say the word and be like me. Say the word I'm thinking of. Have you heard? The word is love,
sí,
no?
Sí.
Entonces, bueno, los Beatles de por ahí, no? pues això, B-Song. I aquesta és la conquesta. O sigui, aquest és el viatge de Horse, primer chakra, diguéssim, no? Tot, fins a la corona, no? Que és ser, la llibertat de ser, per ser en majúscula. I aquesta és l'aventura de la vida. I aquest és el naixement. I venim amb tots els condicionaments, els traumes i no sé què. I el camí de la vida és poder fer pah, no? I florecer. I ser lo que tengas que ser. Sé tu. I això és llibertat.
I parlant de, ja per acabar, de partitures de naixement, quin és el teu anagrama, per curiositat?
No ho sé.
No ho saps?
No ho sé. M'ho vaig fer en el seu dia i vaig pensar, bueno, com a artista i tal, pues el 4, penso que és el dels artistes, no?
No, sembla que és el 7, que és el meu també.
Sí? Sí. Pues, sí.
Pues, la mente bueno. Volante.
Sí? Pues.
I aquesta pregunta m'interessa personalment. Què penses de la numerologia?
De la numerologia, què penso? No, no tinc una opinió molt... La veritat, no tinc una opinió molt clara, però als stories no paro de ficar 777 perquè... Però és que és veritat. Eh? Ah. És que fem el concert de presentació és el dia 7, a les 7 de la tarda, perquè no podia ser una altra hora, perquè jo vaig dir a les 8, no? A les 7, vale. Jo vaig dir el dia 21, diu, no, el 7. Pues el 7. I dic, 7 temes, Atlas. 7, California, 777, no? I després no paro de veure matrícula 777 i ho vaig publicant com a stories a Instagram perquè la gent diu, ostres, tio, voy a tener que ir al concierto. Pues no, no tinc una opinió, però sí que veig moltíssims números.
Mira, la pregunta aquesta va abans que justament de parlar del concert. Coincidència, no?
Pues eso.
El concert és demà, dia 7,
sí.
A les 7.
Sí.
El lloc és Yoga...
Yoga One.
Vale. El sí. Carrer Aragó, 134.
Sí.
Nervis, molta il·lusió, què és el que sents?
Molta il·lusió, tranquil·la, estic tranquil·la i hi ha moments que això, no? Em ve un pensament de... saps? De... Ja me'n recordaré, aquestes coses, no? Però estic tranquil·la, molt ben acompanyada amb l'Albert Freixas. L'Edu ens ha preparat unes pistes superinteressants per fer el directe, per traslladar la proposta en directe, que això és una altra cosa. I ja està, ha sortit superxulo, perquè, clar, volíem que s'apropés al disc, no? Que no fos acústic, que s'apropés al disc, però, clar, que no fos el disc, perquè no, si es fos un karaoke, no? I ho han fet perfecte. I està l'Albert allí amb la guitarra elèctrica i és una proposta molt xula que tinc moltes ganes de seguir reproduint, saps? És a dir, pues, va moltes ganes.
Tu ja has dit abans que la gent ja té sensacions amb les cançons teves, però tu què esperes que rebin les persones en el concert o del disc?
Com que en algun moment s'obri una dimensió molt profunda sense que se n'hagin adonat, no? Perquè aquest disc ve des d'aquest lloc. I que puguin sentir un coratge, no? Doncs d'alguna manera l'esperit intentant ser colar a través d'unes cançons per parlar-los i amb ells d'ells mateixos, no?
Uh-huh.
I això és el que m'agradaria que passés.
Doncs espero que passi. Moltes gràcies per la visita, Maria, i molta sort amb aquest disc i amb el concert.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Que tingueu una bona música.